La filosofia ens enganxa i cada 15 dies hi destinem aquesta estoneta amb Pere Martí. Feinegem una estona amb ella i els seus grans noms. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Parlava de noms perquè avui tenim un combat anunciat amb dos pugils que són dos tòtems de la filosofia.
Sí, aquesta vegada sembla això com aquells combats que es publiciten molt de temps abans per crear...
certa expectació, no?
Sí. Bé, de fet, són quasi contemporanis, no contemporanis del tot, però és cert que els seus plantejaments van per camins diferents. I també és cert que molt del que avui constitueix el nostre entorn polític i social es fonamenta en les seves tesis. Per tant, efectivament, com has dit al començament, són dos noms de gran pes en la nostra història. Són el senyor John Locke i el senyor Niccolò Maquiavel.
Potser té més premsa, és més popular Maquiavel que Locke?
Sí, tot i que la importància filosòfica de Locke és superior a la de Maquiavel, però clar, Maquiavel doncs té la fortuna, desgràcia, de que el seu nom ha estat associat a una manera d'actuar, a una actitud que doncs no té molt bona premsa oficialment, tot i que en la pràctica, com direm al llarg d'aquestes anàlisis i reflexions, està molt present i és molt tingut en compte per sobretot els que es dediquen a l'àmbit polític. Però situem una mica la qüestió. Nosaltres vam dir que abordaríem el tema dels jutges. De fet, el tema d'avui és el dels jutges, o com s'ha dit al llarg de la història, encara avui en alguns casos, els magistrats. I aquest tema va sorgir en anteriors programes perquè doncs vam constatar que eren figures que avui dia són d'una gran presència pública. Quasi alguns són com estrelles del rock o de l'esport, ocupen cada dia les portades dels mitjans, són objecte d'encesos debats per als tertulians, quan no són ells mateixos els que participen en aquest debat públic, i això ara no ho qualificarem si és bo o dolent, però sí que és inusual. Durant molt de temps en aquest país quasi bé ningú coneixia el nom dels magistrats, i en canvi avui doncs sabem que
ara tenim jutges estrella.
Jutges estrella, tots sabem noms de moltíssims magistrats. Això en altres cultures no és tan estrany, perquè, per exemple, als Estats Units sabem que, com a mínim, els fiscals generals dels estats concorren a les eleccions i, per tant, no només són coneguts, sinó que fan publicitat d'ells mateixos.
Sí, sí.
Però aquí això doncs no és així, i, per tant, doncs, aquesta situació doncs, és una mica, com deia, inusual. Llavors, el que ens hem plantejat és com estem organitzats, quin paper juguen els jutges, en realitat, i més enllà d'aquesta qüestió purament més, diguem-ne, superficial, no? De si són més o menys coneguts o estan això que en diem l'actualitat. I aquesta és la idea que ens porta, que ens va portar a abocar aquests dos noms, Locke i Maquiavel, però ja hi arribarem. Comencem, doncs, com estem organitzats? Quin paper juguen els jutges avui en dia? Un primer advertiment. Explicar i comprendre com estem organitzats en la societat actual no és fàcil, perquè vivim en una societat extremament complexa, en què hi ha molts nivells d'interacció entre els ciutadans, pertanyem a moltes institucions, entitats, que ens diuen què podem i què no podem fer, i, per tant, les línies mestres d'aquesta organització són difícils de reconèixer. I tenim un exemple molt proper, com els nostres pagesos s'han estat queixant amargament de moltes coses, però fonamentalment d'una cosa, la burocràcia, d'aquesta hipertròfia de la burocràcia que els ofega, i la dificultat que tenen per identificar qui és realment el culpable d'aquesta burocràcia. Una burocràcia que tots hem patit en les nostres carns, no només en el sector públic, sinó també molt, i això no s'acaba de veure, en el sector privat. Quan has de recórrer a un servei, fixa-t'hi bé, d'atenció al client, ja et pots anar preparant perquè el Via Crucis pot ser pitjor que el de la Setmana Santa. Si hem intentat donar-nos de baixa, fer una reclamació amb una companyia de serveis aèria o concertar una cita prèvia en una societat social, tots sabem què és el que... Mira, ja explicarem una anècdota personal en aquest cas que pot semblar fins i tot extravagant. No és en sentit figurat, és real. L'últim cop que vaig tenir una urgència amb la societat social, vaig haver d'anar a Tremp a solucionar-ho.
Des de Vilafranca del Penedès?
Sí.
Què dius ara?
Va ser l'única manera, però això no és l'únic, perquè avui acabo de sentir per la ràdio, abans de venir aquí, i m'ha fet molta gràcia, que un senyor li deien que se n'anés a León.
Ostres!
Si el seu problema d'estat social l'havia d'anar a resoldre a León.
I personalment, no, segurament?
Diu, no, i si vols, vés fent peticions telemàtiques, que una hora o altra ja et cansaràs, perquè d'això es tracta, no? És a dir... Tots sabem que un dels millors mètodes perquè deixis de reclamar és fer-ho tan complicat que al final...
Desisteixes.
Ho deixis córrer. I per què això és així? Per què es permet? Bueno, serà tema, en tot cas, d'un altre dia. Tornem a la qüestió de la complexitat. A finals del 19 i el 20, començaments del 20, sociòlegs i filòsofs, especialment els alemanys, ens parlaven de que s'havia arribat a una certa perfecció social, quasi ben superable a l'Estat, la creació de l'Estat. Ells tenien al cap, evidentment, l'Estat prussià. El caràcter d'absolut control que introduïa la burocràcia per ells garantia l'ordre, la prosperitat i l'avenç. Però immediatament algú ens va ensenyar l'altra cara de la moneda. Va ser Franz Kafka, que més o menys a la mateixa època doncs, escrivia obres visionàries com El procés, El castell, en les quals ens advertia, no només ens advertia, ens dibuixava clarament el sense sentit que s'oculta darrere d'aquest ordre impecable que acaba convertint-se en implacable. El protagonista del procés és Joseph K. Joseph K. és detingut, processat, condemnat i executat sense que en cap moment sàpiga ni de què se l'acusa, ni quin tribunal l'està acusant, ni què pot fer per defensar-se. Per tant, tot el seu itinerari judicial acompanya l'absolut sense sentit. Davant del sense sentit, evidentment, estàs indefens. Doncs bé, això és... un retrat molt immediat quan començava justament a desenvolupar-se aquest estat que avui estem tots submergits de... en què podem acabar. Però bé, com dèiem, centrar la nostra anàlisi en l'actualitat seria massa complex i per tant tirem una mica enrere, anem als orígens, en moments en què la societat no era tan complexa. I llavors ens trobem amb un dels primers grans tòtems de la història de la filosofia política, és John Locke, que recordem-ho, continua sent fonament del nostre estat democràtic. El senyor Locke estableix que el nucli de l'organització de la societat és que hi ha uns individus, els magistrats, que tenen l'autoritat d'impartir justícia, és a dir, de dirimir en els conflictes, que ell ja intuïa que són fonamentalment al voltant de la propietat, i decidir qui té raó i qui no, i quin càstig mereix el qui transgredeix la llei. I quan diem que té l'autoritat, el que volem dir no és que tingui el poder, sinó que té l'autoritat, és a dir, el reconeixement per part dels qui han de rebre les seves sentències o mandats. Això, segons ell, és el fonament de l'organització social. Sense magistrats, diu, hi pot haver societat, però no societat civil, que en el seu cas és com dir una societat organitzada, racional. I en aquesta societat sempre hi haurà una guerra permanent de tots contra tots si no hi ha la figura del magistrat. Però ens podem preguntar, i per què hem de reconèixer l'autoritat del magistrat si això suposa limitar la nostra llibertat? Aquí apareix un tercer discordi del qual parlarem poc avui, però que és important citar-lo, que és el senyor Thomas Hobbes, l'altra pota de la filosofia política britànica de l'època. Tots el recordareu amb l'Homo Homini Lupus. Hobbes i Locke coincidien plenament en una qüestió, i és que l'ésser humà és lliure i igual per naturalesa. Tots els éssers humans som lliures i iguals per naturalesa. Això és una aportació fonamental, és una gran novetat que fan quan aquests filòsofs, perquè fins llavors estava assumit que hi havia uns éssers humans que tenien uns drets que altres no tenien. i, per tant, que no tots eren iguals, per naturalesa. Els privilegis eren assumits com una cosa natural. Ara bé, tots dos discreparen en una qüestió fonamental, que és... Hobbes pensava que la llibertat de l'ésser humà és il·limitada, no té límits, i llavors que per poder superar l'enfrontament d'interessos egoistes, que suposa un xoc inevitable, només era possible a través d'un poder absolut. Un poder que aconseguís inocular la por als individus i d'aquesta manera evitar que es continuïn enfrontant entre ells. Aquest poder havia de ser absolut, no admet crítica o qüestionament, perquè si s'esquerda una mica, automàticament la societat torna al seu estat de naturalesa, és a dir, de guerra. En canvi, el senyor Locke pensava que fins i tot en estat de naturalesa, és a dir, abans d'aquesta societat organitzada amb magistrats, ja existien uns límits naturals a aquesta llibertat, el que ell en deia els drets naturals. I, per tant, si hi havia drets naturals, hi havia uns deures pels altres. És a dir, que fins i tot en aquest moment inicial ja podia donar-se el cas que algú transgredís la llei, és a dir, no respectés aquests drets naturals. I l'agreujat tenia dret a la justícia pel fet de que havia, no se li havia respectat els seus drets. Podia prendre's la justícia per la seva mà, però, clar, tot i que tingués dret natural a compensar el dany que havia rebut, al mateix lloc doncs, reconeixia que aquells que havien causat el dany potser no estarien d'acord amb el tipus de rescabalament que se'ls demanava o fins i tot acceptar que havien fet alguna cosa que fos reprobable. I, per tant, que malgrat aquest dret natural a exigir el rescabalament del dany que havia sofert, en realitat, en estat de naturalesa molt complicat que no es degenerés tot en una guerra permanent de tots contra tots. Única solució possible que s'instaurés la figura d'una persona, un magistrat, que tingués l'autoritat de decidir en aquests conflictes i decidir qui té raó, qui no té raó i el càstig que s'ha d'infligir a aquell que no té raó. Però, a diferència de Hobbes, aquest magistrat, aquest poder, no tenia per què ser absolut, imposar-se sense cap tipus de condició. Per què? Perquè només calia que respectés la justícia natural. Si aquest magistrat actuava segons allò que és just, ja la seva actuació estava justificada i, per tant, no calia que imposés per la força el seu poder. Si la magistratura procura que els drets naturals siguin respectats per tothom, es justifica a si mateixa. I per aquest mateix motiu, Locke admet que si la magistratura no fa això, el poble té tot el dret a revocar l'encàrrec que li ha fet. Perquè, en definitiva, el poder d'aquesta magistratura no està en ells mateixos de forma natural com en èpoques anteriors es pensava. És a dir, no ostentaven el poder per ser qui són, sinó perquè el poble els havia encarregat. Clar, això d'ostentar el poder per ser qui són sembla una cosa molt antiga i estranya, però, escolta, en el nostre estat en tenim d'aquests que ostenten el poder per
aquests
ser fills
que no pleguen.
De qui són i no perquè compleixin cap encàrrec. Bé, fem un petit pas endavant i fixem-nos en com s'impartia justícia en una època una mica anterior a la que estem dient. L'època feudal. Els reis i els nobles, en moltes ocasions, rebien les demandes directes dels seus súbdits, dels serfs, i també sobre qüestions de propietat, la major part de vegades, però el que compta aquí és que ells decidien, fent de nobles, de magistrats, etc., qui tenia raó, qui no tenia raó, etc. En aquestes societats, les línies de poder, com estava organitzat, tot era molt més fàcil de reconèixer. No dic que fos més just, però sí que tothom sabia exactament a què atenir-se, qui tenia el poder, com l'exercia, i tothom reconeixia aquest poder de grat o per força. I hem vist que avui tenim molts més nivells de poder, ens manen des de molts llocs diferents, tenim mandataris religiosos, polítics, ecològics, esportius, reials, científics, artístics, fiscals, estètics... És a dir, que tot és molt complicat, però I a vegades això ens fa desesperar-nos, i no saber a qui hem d'acudir, ja ho hem citat abans, però en essència res ha canviat, És a dir, tota societat es fonamenta en l'acceptació, sigui de grat per força, que hi ha un poder que té l'autoritat de dirimir els conflictes i dir qui té raó i quin càstig es pot establir quan algú ha transgredit la llei. Per tant, primera conclusió. Ara, diria Maquiavel. Ara bé. Què té a veure el dissortat florentí i per què, quan el programa anterior parlàvem dels consells que donava el príncep, ho fèiem lligant-lo amb el terrorisme d'estat? No sé si ho recordes. Efectivament, Maquiavel dona uns consells al seu príncep, el senyor poderós Lorenzo di Medici, per congraciar-s'hi. Estava a la presó i els desterrat i mira de que doncs, el perdonin. I llavors li diu com ha d'actuar per mantenir el poder. Exclusivament per mantenir el poder. I per això se'l considera el precursor de la ciència política. Perquè és el primer que planteja com ha d'actuar públicament un governant independentment de qualsevol valor ètic o pensant en la justícia o el bé comú que fins llavors es considerava el fonament de l'acció política. El seu punt de mira canvia radicalment. L'objectiu del governant no és la justícia, l'objectiu del governant és mantenir el poder. I el que compta, doncs, són quines estratègies són millors, quines formes d'actuar per mantenir aquest poder. I Maquiavel, doncs, no el preocupa quins valors han de regir la conducta, sinó quins mecanismes són més eficaços. No és estrany que Maquiavel estigui a la tauleta de nit com a llibre de capçalera dels polítics des d'aquella època fins avui en dia. Aquestes estratègies, que evidentment no tenen res a veure amb cap plantejament ètic, poden incloure l'engany, el xantatge, l'espionatge, la traïció, la violència. De fet, no és que els puguin incloure. És que l'honestedat i la justícia, i no parlem ja de la bondat, Maquiavel no només no els té en compte, sinó que els desaconsella molt perquè diu, escolta, són una debilitat. Si tu parles amb un altre polític, no pots dir la veritat, perquè l'altre et mentirà i tu ja estàs perdent totes les teves bases. Per tant, el polític ha de fugir de l'honestedat, la bondat i l'honorabilitat com el gat de l'aigua calenta. Això és el que diu Maquiavel.
Tan vigent.
I encara ens li fa una altra advertència, però tot i actuar així, és important mantenir l'aparença d'honestedat. És a dir, has de negar que hagis mentit o que hagis traït els altres. El que has de fer és, en tot cas, si t'acusen, tu negar-ho totalment i, en canvi, acusar els altres de que són ells els que actuen d'aquesta manera. En tenim un exemple actual fantàstic d'això, que és el senyor Trump. El senyor Trump és el seu lema. Si m'acusen d'A, jo reboto l'acusació triple A. I em preocupa poc el que m'hagin acusat. De fet, una cosa interessant, però tampoc tindrem temps ara de parlar, és que fins i tot en el cas de Trump s'inverteix la qüestió. La deshonestedat passa a ser una virtut pública en alguns camps, en l'econòmic, en el dret de les dones, fins i tot per ell acaba sent una virtut. Però ja en parlarem, si podem, en un altre moment. Què ens trobem, doncs? Que hi ha dos camins, dos plantejaments que es dibuixen clarament a l'hora de concebre el poder. L'exercici del poder i, en conseqüència, quin és el paper que jugaran els magistrats en la societat. Que ja sabem que això és el nucli d'aquest poder. D'una banda, hi ha qui concep l'exercici del poder, és a dir, l'acció del magistrat, que s'entenem avui, com l'intent d'assolir la justícia i el bé comú, en tant que el seu poder o autoritat prové de l'encàrrec que els fa el poble d'assolir aquest objectiu. Una manera d'entendre-ho. Hi ha qui concep el poder com una possessió que cal conservar i que concep l'exercici del poder com el desplegament d'aquelles estratègies, d'aquells mecanismes que li permeten mantenir-lo, independentment del bé comú o l'interès dels ciutadans. En aquest cas, els magistrats són un instrument més d'aquest poder per mantenir els ciutadans a ratlla, com sostenien Maquiavel i Hobbes des de posicions diferents. La necessitat d'assolir la justícia en un cas es converteix en com procedir per mantenir l'aparença d'honestedat en l'altre cas. Una aparença que ja sabem que sempre es planteja com purament nominal. És a dir, que qui deté el poder no li sap molt greu que seva aparença no acabi de ser del tot nítida, mentre sigui respectada i públicament no hagi de reconèixer els seus delictes. Tenim un cas que ve, com en ell ha dit, que és el del senyor Navalny. Tots sabem, els ciutadans russos saben, que Putin és un dèspota sense escrúpols. Però continua mantenint l'aparença d'honestedat, convoca eleccions, després fa fora els que no li interessa, però fa eleccions.
Fora o els mata. Els fa matar.
Té uns jutges que són els que dicten sentència. No és ell que diu, no hi ha un jutge que dicta una sentència. Tots sabem que el jutge segueix una consigna política, però hi ha una suposada actuació judicial que és el que li fa la feina bruta i que, diem-ne, el resguarda de declarar-se delinqüent. Tots sabem que Putin és qui ha matat a Navalny, com va matar el jefe del grup Wagner i a tants d'altres. I no fa grans esforços per ocultar-ho. Ja li interessa que es tingui la percepció de que qui s'hi posa davant doncs ho té malament. Però mai reconeix obertament en públic, mai ho farà, la seva participació en l'assassinat. Bé, dèiem que la finalitat d'aquest programa era veure quin és el paper del magistrat. I em sembla que, com hem vist, doncs hi ha dues formes d'entendre'l. És un paper clau en tots els casos, però hi ha dues formes d'entendre'l fonamentalment. Braç executor del poder, l'intent d'arribar a la justícia. Sense els magistrats, evidentment, la societat està en una guerra permanent de tots contra tots. I l'actuació dels magistrats evita haver d'exercir el poder brut, que això és molt eficaç per només uns temps. Quin és el paper que en el nostre estat estan jugant el poder judicial, els nostres magistrats? Doncs ho deixo a l'opinió i a l'albir de cada un dels nostres oients saber per quin d'aquests dos camins s'encamina.
És ben fàcil, però vaja, bé, vosaltres aquí hi direu la vostra.
Cadascú tindrà la seva opinió.
I tant, i tant. Pere Martí, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment.